monarquia espanyola i també la del Marroc. Ens ha quedat clar que ara no són gaire bones amb el nou rei d'Espanya. Molt bé, i aquí has fet allò de... Ai, sí, i aquest sospir, Toni Aire, com m'agrada en aquests moments.
Hora.
Molt bé, la paraula del dia que serviria per posar un nom a una tempesta seria, bé, la tempesta Astracanada. Toni Aire, l'has dit 6 vegades, però molt seguida. Sí, quan parlàvem de la pel·li aquesta d'Amazon Prime, d'un hipster en l'Espanya vacia, una cosa així. Molt bé, què més? I ha arribat el moment Tornado Molina, el moment roda de premsa. Aviam, en Junqueras ha dit ell és el prota. M'ha semblat ja d'un nivell aquesta roda de premsa. I després en Tomàs Molina, que parla amb ell mateix, per intentar justificar per què s'hi ha posat en política, ha dit allò de... Jo vaig pensar, Molina, t'hi has de posar tu.
Com la Ida Nizar, en tercera persona.
Exacte, en tercera persona i és el gran salvador. En fi, veurem com acaba allò d'en Molina. Com acabem nosaltres? Amb una frase del Basté. Quan parlàvem de tot allò, de si s'han de fer públics o no, els béns dels polítics, fins a quin punt aquesta transparència és necessària o no, en Basté ha dit, al final demanarem als polítics que surtin amb pilotes, aviam si porten droga.
Són les 11 trucades. Vull demanar un favor a tots els aquí presents, que és que d'aquí uns mesos parlem d'ABBA. ABBA. D'aquest grup suec que fa 50 anys aquesta setmana que van guanyar Eurovisió. 50 anys.
Waterloo.
Amb la música, te n'adones el pas dels
anys. Saps qui va anar aquell any per Espanya? Un tio del meu poble.
Peret.
Sí, senyor. Canta i ser feliç.
Peret. I saps qui va anar també aquell any?
No.
Olivia Newton-John.
Ostres. Per Austràlia.
No, llavors Austràlia no hi anava.
Sí,
ser per Anglaterra.
Sí. Bueno, escolta'm, i hem demanat als nostres estimats tertulians que diguessin quina cançó els hi agradava més d'ABBA. Quina és la cançó, Toni Aire, que t'agrada més d'ABBA? I aquí segurament coincidirem,
doncs,
sisplau.
És una banda molt mítica que ens fa una mica monàrquics. Dancing Queen.
He de dir que aquesta cançó, jo tinc un record...
És la teva, també?
Sí, saps per què?
No.
Ja t'ho explicaré per què. I a més, aquí... Perquè jo crec que és un dels casaments que he rigut més a la meva vida, que m'ho passa millor, que és el del Jordi Ramos.
Hombre!
I resulta que en un moment érem tres. O sigui, érem molta gent, però vam tres que vam haver de marxar.
Els resistents.
Sí, no, tres que vam haver de marxar, perquè ja hi arribava un moment... I, de fet, dels tres, jo era l'arrossegador. Era l'arrossegador. Jo feia de... I llavors feia de cotxe escova. Saps? I llavors vaig recollir-ne dos. I llavors el sopar va ser a la festa va ser a Camprodon. I al passar el pont de Camprodon va sonar aquesta cançó de fons en el casament. I les tres persones van començar a fer una coreografia.
Ai.
Jo no sé si puc dir el nom dels altres dos.
Sí, home, ara ja posats el cognom. No?
Bueno. Un és Jofre Llombart.
Ostres!
I l'altre és Xavi Bundó.
Ostres!
Mare de Déu.
Bueno, Bundó estava... Bueno,
Jordi, si us voleu...
Ballant aquesta cançó.
Si us voleu quedar tranquils per la coreo que féssiu, per lamentable que fos, poseu a YouTube Dancing Queen, Teresa May,
sí?
I mireu com ballava Teresa May una cançó al Dancing Queen, que li van posar en entrar un... Com si fos el Robocop, saps?
Sí.
El del Breaking Down.
Sí.
Doncs el
ballava
igual.
Breaking Down.
Bueno, com es deia aquell, el Xiquili 4, això? El balla Dancing Queen, Teresa May, mítica exprimera ministra.
A la cançó del Joan López Alegre no és exactament el que ell ha posat, Summer in the City.
Que és la més disco
que
és la cançó més disco.
És Summer Night, crec que és in the City.
És la més disco.
Que lligaves molt amb això.
No, però jo ballo fatal i sempre he volgut ballar bé, però sóc desastrós i ho he intentat molt amb aquesta cançó.
Recordeu que avui és ABBA RAC1, a través del Twitter, qui vulgui dir quina és la seva millor cançó de... Aquesta és la que li agrada pel Joan López Alegre. I abans de marxar, que acaba de marxar, a Lot Bou ens ha dit que la seva cançó preferida és Lay All You Love On Me.
No és seva.
Posa ABBA, això, no?
Sí, però la veu sí que és veritat.
És un cover.
No diguis ABBA, això.
És un cover.
Posava,
posava. Em sap greu, però...
No, no, diu que usava, això, eh? Posava, pot ser una altra Ava. Pues...
Joan López Alegre.
Fava, pot ser Fava. Aviam, 11 i 5.
DJ Joan.
I la cançó de la Mònica Hernández.
La meva, un clàssic d'Ava, que és Mamma Mia.
Oh. Mamma Mia. Here I go again.
La mamma de
es preguntarem, ara que ve el Guille, que em sap molt i té aquesta sensibilitat musical que m'agrada tant, com és que ha fet tanta fortuna aquest grup? És a dir, perquè aquí s'ajunta no només la música, jo crec que hi té molt a veure les pel·lícules.
Sí,
sí, jo crec que les pel·lícules la van elevar molt.
Sí, aquella Meryl Streep, el Pierce Brosnan...
Jo crec que la pel·lícula va fer molt a favor del grup ABBA. I després que, qui més qui menys, se sent feliç amb alguna d'aquestes
pel·lícules. Sí.
Elles dues tenen totes... una vida difícil, per això.
Elles dues.
La biografia d'elles, dues, és difícil. Mm-hmm. Ella, la morena, era filla d'una espècie d'invent de laboratori que van fer els nazis. Sí. I la rossa es va acabar casant amb un fan que era obsessiu d'ella. O sigui, tenen una vida difícil.
Són cançons que et fan sentir bé o feliç, com deia el Jordi, però a mi hi havia una que em feia sentir molt trista, que era Chiquitita.
Home sí,
bueno, Chiquitita, sí.
Bueno, i després a mi com a pare em feia molta... em fa plorar molt la cançó aquella de... aquella cançó que quan a la pel·lícula es casa, ella sí. parla amb la seva mare... Slipper on the Fingers o alguna cosa aquí, Your Fingers o alguna cosa així. Però és igual, ara en parlarem amb el Guille, que és el que en sap. D'aquí uns moments, i el secret de l'èxit de l'Arnau Tordera, que repescarem, el que va fer meravellós sobre la cançó Waterloo, que repetim, aquesta setmana fa 50 anys. Mònica Hernández, Otbou, Toni Aire, Joan López Alegre. Fins dimarts que ve, que vagi bé,
que vagi
11
bé.
I 6.
FIAC Assegurança està ofert el perquè de tot plegat.
Les onades m'esperen i jo les surfejaré. Sí, als meus 67 anys. I saps per què faig això a la meva edat? Doncs la veritat, perquè puc.
Ella pot i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
RAC 1. Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous, també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Necessites un cop de mà per cuidar els teus pares? Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
El dimarts 9 d'abril, la gala dels Premis DRAC, creats per RAC 1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit. Perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Berti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous, també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sóc en Manel, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, arreglant-li en només 30 minuts el parabrisa i els tràmits de l'assegurança a la Marta, li hem arreglat fins i tot els problemes d'agenda.
Carglass canvia, Carglass repara.
Quan rasques un rasca Cleopatra, un rasca Link o qualsevol dels rasques de l'11, no només pots rascar premis.
Ah, no? I què més pots rascar?
Doncs pots rascar un bon moment, una anècdota divertida amb els teus amics i potser fins i tot molts de dinerets.
Aquesta sí que seria una bona anècdota. Vinga, dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unión Suiza.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que em tornessin els diners d'aquella compra per internet que feia setmanes que reclamava. O quan van fer que la companyia aèria em reembolsés 1.700 euros per la cancel·lació de 2 vols.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca allà al 900-106-08.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Molt bé.
Ja. Què tal, Guille? És que estem parlant del pas dels anys, amb l'evolució de la vida, amb l'evolució de la vida musical. Sí. És veritat, és a dir, en coses com aquestes veus perfectament, Guille, amb que els 50 anys del Waterloo, te la veus del pas del temps, del pas dels anys.
Bueno, sí. Això encara, però és aquella cosa de... Quan és una cançó... Perquè Waterloo probablement... Clar, tu en el teu cas...
No. Però... Acaba la maldat sense por. Però no. En el meu cas, que
vull dir que quan,
tu...
quan una cançó ja la teva adolescència la recordes, diem-ne, ja no és una cosa contemporània.
No és la meva adolescència, la meva infantesa, t'ho recordo també. Clar, l'adolescència si comença als 14-15 anys encara en faltaven uns quants per arribar.
Doncs això. No, però que encara és més bèstia quan de cop tenies 20 anys i ara et diuen, mira, fa 30 anys de...
Perdona, saps què comença a notar amb l'equip del programa? Per exemple, que quan tu tires una cançó un quart de set que fa 10 anys, o la fa 15...
És d'ahir. Bueno,
no, ells estan pànic, molt... Estan cooptats, sobtats de que, ostres, dius, uah, o una cançó de fa 25 anys, que tu ets petit...
Sí. No, però això dels 10 tens raó, perquè si em fa 10, és ahir.
És ahir, i en canvi...
I no.
Sí, clar.
No, és una putada. Bueno, en aquest cas...
Et puc preguntar una cosa d'Ava? Sí, aviam, per exemple, per què creus que Ava, que gairebé és com un incunable musical en aquests moments, té molt a veure les pel·lícules que han fet...
Mira... Començaré pel final de tot, que vaja, tenia aquí en el meu guió, però ja que hi som i ja m'ho preguntes, això, i crec que era en aquest programa, sí, ho va resumir perfectament l'estimat Tinet Rovira.
Sí?
I no sé si tu ho recordaràs, però aquell dia, ell, a l'hora de parlar d'Ava, jo crec que feia l'anàlisi, diguem-ne, del business... vull dir, més adient i més acurada del que és ABBA. Ell va dir que el com semblant a que ABBA havien estat el grup musical que millor havia sabut monetitzar el seu talent.
Uh-huh.
I és cert. Vull dir, la carrera d'ABBA són 8 anys.
Només?
Són 8 anys, només.
Hòstia, veus? Primera sorpresa. Primera sorpresa del dia. 8 anys només el regnat d'ABBA, per entendre's.
Efectivament. I les anades i tornades... han estat molt importants, perquè, de fet, aquell àlbum que tothom recorda, que és ABBA Gold, que és aquell disc recopilatori, aquell disc diria que és del 91 o 92, i allà ABBA van tornar a patar-ho tot, vull dir que van ser número una altra vegada a les llistes americanes, les llistes angleses, tota Europa, per suposat. Després el musical, després la pel·lícula, després l'altra pel·lícula, després aquella tornada amb el show que encara es fa pràcticament a diari a Anglaterra del concert virtual, i que probablement després girarà per tot arreu del món durant 10 anys més. Vull dir que aquesta cosa de perdurar de manera d'estar permanentment a la memòria de tothom, ja no és a la memòria, vull dir que és una cosa present, vull dir, quedava, avui parlem perquè fa 50 anys d'això, però molts cops hem parlat en aquest programa perquè passaven coses al voltant d'Ava, perquè s'estrenava no sé quina pel·lícula, perquè sí, hi havia però musical, perquè ara tornen i fan aquesta cosa virtual, perquè hi ha un disc que no sé què. Llavors aquesta capacitat per exprema, diguem-ne, el negoci és única, jo diria que és estel·lar. Ara bé, jo com a complement aquell dia hi diria el mateix, això només se sosté si tu tens un bon grapat de cançons estel·lars, de cançons pop estel·lars, que es queden de manera fixa en aquesta memòria col·lectiva. I això no vol dir que la carrera d'Ava estigui plegada, vull dir, allò que tots els àlbums són or, perquè és exactament el contrari. O sigui, jo penso que no hi ha ni un disc d'Ava que sigui
rodó,
ni un. Més aviat et diria tot el contrari. El que passa és que, què passa? Que enmig de tota aquesta cosa que són més aviat cançons mediocres, moltes dels discos d'Ava, hi ha a cada disc dues o tres cançons llegendàries.
Per tant,
per entendre'ns,
han sigut, per entendre'ns, ha tingut molt a veure, per tu, eh? O sigui, pel que interpreto, que han fet un meravellós àlbum recopilatori. O sigui, la seva vida és un gran àlbum recopilatori.
Totalment. I això va en la línia una mica del que diem sempre. Aquella pregunta que tu fas moltes vegades quan venen músics aquí, artistes, no? I dius, bueno, això d'avui dia dels singles, no? Això que ja no donem importància. Clar, ABBA realment és un grup molt contemporani en aquest sentit, no? Vull dir, perquè ha fet la seva carrera a base de cançons increïbles, de cançons pop rodones, vull dir, allò de la gran cançó pop que molts músics passen una vida sencera, artística, intentant trobar, doncs ABBA n'ha fet...
Avui a un quart de set del matí hem punxat la cançó que anava a la cara B del... Clar, perquè ara, clar, hi ha molta
gent... De Waterloo,
jove,
eh?
De Waterloo, clar. Sí. A la cara B de Waterloo, perquè molta gent es pensa que abans els discos anaven com ara, que tenies una cançó, no, clar. Venies un single i el single darrere anava la dolenta.
Que bueno, de vegades era bona.
Era bona.
I de vegades també ha passat que de cop s'adonaven que les ràdios començaven a punxar la cara B i al cap de mig any la discogràfica deia, hòstia, traiem un altre cop el single, però al revés, no? Però
la cara B
La tenim aquí o no?
No. Era Hani.
Sí, home.
Era Hani, que...
No, aquesta és una gran cançó d'Ava, també, jo penso, però ja et dic que no és l'habitual, perquè en els discos d'Ava hi ha coses que són... vull dir, que fan feredat i que... Por, fins i tot por, allò d'una pel·li complicada.
Bueno, anem a parlar de la percepció del Guillem Ilkeu sobre Ava.
La meva percepció d'Ava està totalment condicionada per una única cançó que fa que sempre els hagi tingut una estima que probablement sigui superior a la que hauria tingut si aquesta cançó no existís, no?
Probablement aquesta seria la cançó, no sé si estàs d'acord, Guille, que més uniria a molta gent, no? Com la millor d'Ava o no?
Hi ha de tot, perquè és el que diem. Ava d'aquestes potser en té 5 o 6 que crearien conflicte per decidir quina, no? Allò de la gent, quina és la millor cançó del grup. Però no en serien 15. Saps el que et vull dir? Sí. Que quan parles dels Beatles i dius, quina cançó és la teva preferida dels Beatles? La gent de cop em podrà dir com 40 o 50 cançons i costarà que ens posem d'acord. Amb Ava, poder costarà que ens posem d'acord, però la cosa es reduirà poder a 5 o 6 cançons. Sí que és una d'elles. Vaja, és una cançó que fa somiar. Per mi sí que és la cançó pop perfecta. Parlava d'aquest viatge, que a l'hora d'escoltar aquestes cançons dius, hòstia, aquest grup és un grup estel·lar, que també t'he de dir que aquesta credibilitat s'ha anat construint al llarg del temps.
Clar.
Vull dir que t'agradava Ava fa uns quants anys, quan era xiquitita sonava a totes les discoteques de Menorca, allò amb l'Octoberfest etern, poder millor que no ho diguessis.
No.
I ha costat força anys, sí. I allò del plaer culpable dels anglesos, del guilty pleasure, encara s'arrastra una mica fins avui dia. Ara ja no costa tant, ara potser passa al revés, no? Que dius, home, la majoria d'excusava són un horror i potser t'acribillen. Però, home, parlar de viatge, d'una cançó, perquè, clar, si escoltem una mica els previs, el pre-Ava, i les coses que estaven fent, que això no passa, per exemple, quan parles d'Elton John, que dius, hòstia, Elton John ja des de que tenia 16 anys estava fent unes coses que dius, home, ja es veia que aquí... En el cas d'Ava, no sé, mira, un dels grups que tenia un dels membres d'Ava, Benny Anderson, era aquest. Bueno, això són els Hep Stars. En alguns entorns se'ls anomenava els Beatles suecs. Potser...
era un... passava una mica, no? Un
pèl exagerat. Sí. No feia veure, escoltant això, que al darrere hi hauria un músic que petaria i que posaria... no? Creuria un daltabaix al business musical mundial. Els previs de Björn Ulvaeus, l'altre membre masculí d'ABBA, podrien dir que són potser encara un pèl més infernals? Ai, 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 patai, ai, ai, de toppen de
patai, vino brudar, orai, rai, opa. Recordo el Johan Cruyff quan va cantar...
Efectivament, efectivament. A mi exactament el mateix.
Oi, oi, 100%.
És com una... Sí, és exactament allò. Sí, llavors comences a veure aquestes coses de, no, de l'Europa central, allò que els anglesos de vegades anomenen Schlager, o aquell estil així una mica... bueno, que rincló de...
Mira la cançó que Johan.
Sí, absolutament.
I si ara poses l'anterior...
Sí. Benny Andersson i Björn Ulvaeus van presentar també una cançó al Melodien Festival suec l'any 69. Seria la primera. Fins a Waterloo en van presentar 4 o 5. La cantava un tal Jan Malmsjö. Portava per títol, traduït al català, Ei, pallasso. Tenia nens cantant. En fi, tot molt complicat. And the any 69, vull dir, estem parlant que quedava molt poquet per aquesta cosa de Waterloo i dels inicis d'ABBA. Vaja, si t'haguessin fet apostar, jo diria que no haguéssim guanyat massa dinerons. En aquest festival, Benny Andersson va conèixer Frida Lyngstad, que també s'hi presentava. Junts van començar a fer cançons, podríem dir, també... prescindibles. Peter Pan, any 71, vull dir que en quedaven 3, 2 i mig per Waterloo, quan Frida Lyngstad feia versions pro de hits americans, tot començava a agafar una mica de color. Quan parlem d'allò de que aquí la dictadura va fer molt mal i aquelles versions que feien els grups espanyols de hits anglesos i tal, pensem que això passava a tota Europa. Vull dir que Suècia no era l'exemple, no, d'un país fosc i caspós com, la, no, com el que estava passant per aquí a prop. Però bueno, també ho feien i, bueno, i ho feien molt bé, molt ben fet. De fet, la que realment despuntava abans d'ABBA no era ni els dos senyors, ni la senyora Anifrid Lyngstad, sinó que era clarament Agnetha Falstock, que abans d'ABBA ja havia publicat 4 àlbums en solitari, amb força cançons, bàsicament totes les d'èxit que en feia, les composava ella mateixa i les produïa ella mateixa. Que s'ha de dir que era una cosa força estranya a l'època, que una noia que era molt jove es produís els seus discos, composés les cançons, prengués una mica, no?, fos la líder, diguem-ne, de la seva carrera i prengués les decisions, no era una cosa molt, molt habitual. De fet, és una cosa que ha passat, que de fet Agnetha després, vull dir, quan entrava, agafa aquest paper una mica, no? Les dues dones com de cantants maques i guapes que estan una mica al darrere del talent d'aquells senyors. I això és una mica fals, perquè en aquest cas, vull dir, queda més clar que l'aigua. Tu quan escoltes els discos d'ella abans d'Ava, dius, home, aquí és on clarament ja es preveia aquest talent, no? Que després potser va venir de la mà dels senyors. Segurament Ava, però vaja. Per cert, el que és clarament cert és que si ens per separat, diguem-ne, res feia presagiar que la cosa aniria cap amunt, sí que és cert que quan es van començar a juntar començava tot a agafar un altre color, no? De fet, el primer disc previ a Ava junts de Benny Andersson i Björn Ulvaeus, que el van publicar tal qual així, Benny Andersson and Björn Ulvaeus, es deien, l'any 70, un disc notable amb detalls psicodèlics i progressius, i aquest sí, força vitalià.
Genom vind i luften, konstigt vad det känns, någonting angeläget, nästan så det bränns. Lyssna till musiken, hör du vad det är.
Això són ells dos, no?
Això són ells dos, amb un disc que et dic que és interessant, no diríem que és un disc que segurament ni de culte ni per tenir, comença, ni imprescindible.
Puc fer una cosa?
Sí.
Tira el començament, en recordo molt el de Beatles a Phil Herr.
Sí, no? Senyor!
El que hem tirat.
Totalment. És un... De fet, aquesta cançó té molts moments del Revolver, té moments de Rubber Soul, té moments de Sgt. Pepper's, i tot el disc passa una mica això. Hi ha cançons, a més, que també recorden el que està passant als Estats Units amb els Turtles, coses així. És un disc interessant, és un disc... segurament el millor que es pot sentir d'aquests personatges abans d'Ava, i vaja, avui dia que és tan fàcil entrar a qualsevol plataforma digital i escoltar el que un vulgui, doncs mira, si voleu passar una estona, sonaven també els Beatles del Magical Mystery Tour amb aquesta cosa una mica psicodèlica i mística. Això també és de l'any 68, després es va incloure en aquestes versions deluxe dels discos, en aquest disc que parlàvem de Benny i Björn abans d'Ava. És la banda sonora d'una pel·li d'aquelles eròtiques, no? Com en deien, S, no? O com seria allò, de l'època d'Emmanuel, etcètera. Era la segona part d'Inga, i era una pel·li que es deia The Seduction of Inga, quan la música de les pel·lis pornogràfiques en aquell moment eren extraordinàries. Amb tots aquests previs, tu dius, home, no sé què passarà. La primera cançó que van enregistrar els quatre junts, no la van enregistrar sota el nom d'Ava encara, sinó que la van enregistrar sota el nom complicat, vull dir que la portada era Björn, Benny, Agneta, en Annie Fried. Que això era, vull dir, això tenia potencial, no? com a nom comercial. I la cançó, diem-ne, que era una mica una mena de bunyol de viva la gente allá donde quiera que va.
Oi.
Però noi, va acabar arribant a les llistes americanes. Realment, a Cruyff te'l veus a qualsevol d'elles. És una història de perseverància, jo diria, Ava. Aquesta cançó s'inclouria més tard al primer disc d'Ava, que conté la primera cançó que per mi realment senta les bases del so Ava en total plenitud.
Això ja sona, Ava, això ja?
Ja una mica, sí. Aquesta producció també com filespectoriana, moltes coses alhora, un ritme així que em matxaca una mica el cervell. Ring Ring seria el tercer intent del grup cap a l'aventura eurovisiva. Ja en portaven tres amb Ring Ring, això és l'any 72. Va quedar tercera al Melodi Festival en suec, però va ser l'avançada perfecta pel bombasso del 74 i la raó per la qual estem fent aquesta retrospectiva.
De fet, ara de seguida repassarem amb el Guille grans cançons d'Ava i, a més, amb els oients, però aprofitant aquest 50 aniversari d'aquesta cançó, perquè va ser la participació i la victòria d'Ava Eurovisió. En recordava el Joan López Alegre que el Paret va ser qui va representar Espanya i que també hi havia l'Olivia Newton-John en aquell festival.
Sí, efectivament.
Algun festival. Recuperem el secret de l'èxit que l'Arnau Tordera li va dedicar fa 5 anys, concretament aquesta cançó, a Waterloo.
Waterloo d'Ava, que el 1974 aconseguia la victòria de manera aclaparadora al Festival d'Eurovisió i d'alguna manera servia per catapultar el grup que ja havia tingut notorietat en el seu àmbit nacional, però d'aquesta manera doncs, arribava a ser una banda de fama internacional i fama que òbviament doncs, encara ens arriba fins als nostres dies, malgrat doncs, el grup ja faci uns bons anys que no està en actiu, diguéssim, en termes diguéssim, de la conjunció grupal que els va representar. Aquesta peça és peculiar per moltes coses, té elements que la fan un èxit indiscutible des del meu punt de vista, els analitzarem. Abans, però, voldria mencionar el que des del meu punt de vista és una cosa sorprenent i és el límit rebuscat on està inscrita la temàtica de la seva lletra. En aquest cas, la peça parla ni més ni menys d'una lluita, diguéssim, per resistir-se a un amor que finalment es perd, no? I per, diguéssim, exportar aquesta metàfora a l'àmbit poètic, doncs utilitzen aquesta derrota històrica, icònica de Napoleó a Waterloo. Diríem que és molt curiós, per mi és un joc de paraules bastant peculiar, però la veritat és que, com veurem després, el que aconsegueix és que aquesta paraula Waterloo agafi una transcendència increïble al llarg de la peça i al final és allò que coneix la gent, allò que utilitza per recordar-la, allò que en definitiva fa que la peça sigui un èxit des del meu punt de vista. Abans de centrar-nos en aquest petit detall interessant, voldria analitzar una altra cosa que ja no és només, diguéssim, característica d'aquesta cançó exclusivament, sinó del so d'Ava, que és ni més ni menys que aquestes dues veus femenines sonant a l'unisó. Això és una cosa relativament poc habitual, és a dir, hi ha molts grups de cantants diversos que canten amb dues veus, etcètera, etcètera, però habitualment no es fa cantant a l'unisó i això passa per una qüestió, diguéssim, física, no?, de la pròpia naturalesa del so, que quan estudies instrumentació per primera vegada, doncs és una cosa que t'explica, no facis mai, si vols ser un bon instrumentador, això que fa APA, és a dir, que dos instruments iguals, amb el mateix so, amb el mateix timbre, interpretin la mateixa frase melòdica. Per què passa això? Doncs perquè allà tens una disputa entre dos elements que cap dels dos aconsegueix establir-se i resultar-ne victoriós, no?, d'aquest confrontament, diguéssim. La solució habitual a aquest tipus de dilemes és ni més ni menys que utilitzar un mínim de tres instruments que interpretin la mateixa part melòdica i això, diguéssim que en aquesta tècnica melòdica va excel·lir un conjunt prou reeixit del nostre territori.
Hi havia la cort de França que va ballar l'any 1700, el baró de Videt, conegut pels seus invents. El baró feia
molt... Si fixem en el timbre de veu, passa aquesta cosa curiosíssima que no acabem de definir exactament a qui correspon el timbre de veu. Simplement és una mescla de timbres nous, novadors, i s'aconsegueix una persona nova, no? D'aquest sentit, diré, d'aquesta unió de veus diferents en deriva una de nova. Doncs bé, Ava, com que tenia aquestes dues veus femenines, que entre elles dues doncs estaven disputant l'hegemonia del so tímbric de la veu, aconsegueix un efecte realment sorprenent i no hi sentim una sola cantant, sinó que sentim una veu que va més enllà del so exclusiu d'una veu humana coneguda i per tant diria que això és un dels elements característics d'aquest so i que jo sempre que escolto cançons d'Ava em crida moltíssim l'atenció al timbre de la veu. Un altre element importantíssim és l'estil trencador que van utilitzar per aquesta peça. Diríem que és una peça que està construïda sobre l'estètica del rock molt melòdic, però guitarra, baix, bateria, hi ha piano i saxo, fins i tot, en el qual li aporta un toc més refinat, i sobretot una de les coses que més em crida l'atenció d'aquesta peça és que, malgrat semblar una proposta relativament senzilla, amaga una cosa interessantíssima des del punt de vista semiòtic, diguéssim, dels símbols que té la música. Anem a escoltar només la base instrumental i us vaig explicant com d'alguna manera narra una petita batalla de Waterloo, precisament, és a dir, un enfonsament, però que en aquest cas és victoriós, només i estrictament amb la part musical. Hi ha una preparació inquietant, una repetició... Sentim uns cops, val?, que d'alguna manera ens aboquen aquesta lluita, aquest combat. Repeteixen. I d'aquesta circumstància en deriva una part tràgica. Amb una línia descendent de piano que es potencia ara en el baix. Però finalment aquesta disputa acaba sent victoriosa. Bé, aquesta petita cèl·lula semiòtica que des del meu punt de vista aporta molts significats és sobre allò que es construeix la peça i veurem que simplement el que fa és repetir precisament aquest tipus d'arguments. Però això no és tot. Com comentava a l'inici, una de les grans fites que va aconseguir aquesta peça és trobar aquesta petita cèl·lula musical, aquest petit concepte, aquesta cosa diminuta, aquesta joia, no?, que diríem en l'àmbit musical. És a dir, quan fas una cosa d'aquest tipus, ets conscient que trobes una joia. Trobes una cosa tan petita però tan ben feta que saps que tothom la repetirà, i en aquest cas és la paraula Waterloo, que es repeteix constantment i s'intercala en frases més llargues, però la gent recorda aquesta cèl·lula melòdica, recorda aquest concepte, i quan escolta la peça li ve al cap precisament això. No és un recurs que hagi desaparegut en la contemporaneïtat, ni molt menys, sinó que els músics d'avui en dia seguim utilitzant aquest tipus de recursos i recollint molts èxits amb aquest tècnica, diguéssim. Des del punt de vista tècnic estem parlant del mateix concepte. Con altura seria l'equivalent a Waterloo. És a dir, és un petit concepte molt recordable, fàcil de comprendre, amb molt significat, i que al llarg de la peça es va repetint, intercalant-lo amb frases diverses, de manera que és el que queda, el que d'alguna manera queda latent en les escoltes de les peces musicals. Com comentava, els recursos evolucionen, canvien, muten, però d'alguna manera hi ha una cosa que es manté constant, i és interessant observar-la com al final són tècniques compositives que tenen el seu èxit, tenen el seu resultat, i bé, els bons músics doncs la saben aprofitar. Amb tot això com a pretext, anem a fer la retransmissió de la peça.
Sí, del Waterloo, vinga.
Ens adonarem precisament de tots aquests elements, l'estil trencador, les dues veus de l'unisó, la tornada aquesta que comento que és insuperable des del punt de vista de l'efectivitat, i sobretot aquests petits símbols que hi ha per sota de la música i que d'alguna manera ens expliquen coses interessants. Tenim aquesta preparació i ràpidament comença la melodia vocal. Fixem-nos en aquestes marques que he comentat abans. D'alguna manera això està abocant una batalla. Repeteix la mateixa estructura. I ara, atenció, anem a la part més tràgica, en tonalitat menor. Línia descendent en el baix, que ens prepara ja l'entrada de la tornada. 30 segons, només ha necessitat 30 segons per arribar aquí, perquè és que és on volien arribar, al cap i a la fi això és una celebració de l'existència, de la pròpia vida, i al final la resta era prescindible, diguem. Repeteix la tornada, és una reafirmació d'aquesta batalla que és perduda, però diguéssim és una derrota victoriosa. Una petita cua utilitzant el uo del Waterloo. I ara atenció, petit fragment instrumental que ens serveix com a separador, i repetirem exactament la mateixa estructura. Tornaria aquesta estrofa amb les seves marques. I un altre cop en aquesta part de caràcter més trist. I atenció com prepara aquesta entrada. Tots l'estem esperant. Està ben construït des del punt de vista tècnic. Grans músics, uns excelsos dominadors de l'harmonia i creadors de grans hits, és evident. I atenció aquí, perquè és interessant escoltar com el saxo no possibilita que hi hagi ni un sol moment de silenci. És a dir, aquest tema, en definitiva, és una sobredosi d'energia, positivitat, festeig de l'existència, com deia. Aquí retornarem de manera molt breu al moment menor, que està escurçat perquè ara ja és intranscendent. Simplement el que volem és retornar a aquesta constància de la celebració d'aquesta derrota, que al final és una victòria, com dèiem, i la cançó ja no té més, perquè, de fet, des del primer moment en què ens ha exposat aquesta realitat, que ens ha desvelat el vel d'aquesta incògnita, d'aquesta derrota victoriosa, doncs al final simplement el que li queda és seguir sent assaborida en els seus matisos, en el seu festeig, en el seu ritme encomanadís, i al final en això que tenia ABBA, que és la capacitat de crear peces que d'alguna manera formin part de la nostra banda sonora.
Del migdia, d'aquí uns moments, les millors cançons d'ABBA, segons el Guille i segons els oients del món a RAC1.
RAC1. Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida, i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí, i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili, i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, únic a Catalunya, per corregir la miopia, l'hipermetropia, l'astigmatisme i la vista cansada. Més info a iott.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat, i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
El
món a RAC1 amb Jordi Basté.
Pràcticament 3:15 i ara sí que anem amb les cançons d'ABBA, que segons, després de Waterloo, el Guille considera que són importants a la carrera musical.
Sí, perquè molts cops venim a aquest programa i de vegades ens titlla una mica de ai, van una mica de guais, perquè sempre diuen aquell disc abans que triomfés és un disc de culte, és molt millor. En el cas d'ABBA és impossible fer-ho. Vull dir que realment el bo d'ABBA és exactament el que tothom coneix i vull dir que és un grup que realment se'ls ha fet justícia, no? Vull dir que han triomfat per allò que realment eren bons. Waterloo va guanyar Eurovisió el 6 d'abril del 70 4, i per mi és la cançó que millor probablement defineix el festival, no? Aquest àlbum del 74 va ser considerat com la crítica americana va dir que era una mena de guilty pleasure de luxe, no? Farcit de cançons impossibles de treure del cap. Una de les meves preferides d'aquest àlbum d'ABBA del 74 és Honey Honey. Digna de la banda sonora de Gris, ABBA fent el millor que sap fer, cançons enganxoses, innocents i absolutament blanques. El següent àlbum l'obria una altra de les meves preferides, una cançó irresistible. La quintessència d'ABBA, la repetició, aquesta mena de pizzicatos vocals, les contínues corxeres en la melodia i en els arranjaments. És que realment sembla mentida, no? Escoltant Mamma Mia, per exemple, sembla mentida que 2 anys abans o 3 anys abans fos allò del Johan Cruyff continu, no? Vull dir, un no parar. Però tampoc és tan estrany, perquè si tu escoltes els discos, realment la quarta cançó del disc, no?, tornava a ser una mica el Johan Cruyff, no? Sí. Les dues úniques cançons salvables d'aquest disc són aquesta i probablement aquesta altra. Sí, realment ABBA mostrant-se molt contemporanis a l'època. Aquesta cançó del 75 sonava al disc del 75 de la ELO. Eren molt conscients d'allò que estava passant al seu voltant i això és una característica que els va fer mantenir-se a dalt de tot durant tots aquests anys, no? Durant els 9 àlbums que van publicar en els seus 8 anys o 9 o 10 de carrera. L'any 76 arribaria el seu àlbum Arrival, que ho va petar arreu. Torna a passar, no? És un disc irregular, com tots els d'ABBA, un disc que molta gent diria que és tirant a mediocre si no fos per 2 o 3 cançons completament estel·lars com aquesta que escoltem. L'any 77, un disc amb una altra cançó repetitiva que esclava-se al cervell com una mala cosa. És realment l'excel·lència de la fórmula, no? D'alguna manera, és 100% ABBA, però alhora és com que van tocar aquell botó que era infal·lible i que realment els sabien explotar. L'any 79 arribaria el que és el meu disc preferit en global d'ABBA, Voulez-vous, l'últim del 70, un àlbum eminentment disco, plenament de l'època. Vull dir, tu escoltes Voulez-vous i saps exactament el que estava passant en aquell any al món de la música. La cançó que li dona títol és un exemple de música disco ben feta i extraordinàriament produïda. I la cançó que el tanca és un banger en tota regla, samplejat anys més tard per Madonna. Voleu és un disc extraordinari. És el disc que també incorpora Chiquitita. Em permetreu que des d'aquesta pobra autoritat com a responsable d'aquesta secció no la posi, perquè realment la tinc, Chiquitita...
Mira,
sí o no? Veus?
A mi Chiquitita em sembla una cançó espantosa.
Bueno, és que, clar, jo som també... A veure, és aquella cosa...
Amb una traducció a l'espanyol patètica...
No, clar, és que, bueno, aquell disc traduït, vull dir, Chiquitita probablement és el millor d'aquell disc traduït, no, perquè hi ha algunes traduccions que eren tela. L'any 80 arribaria Super Trooper, un àlbum similar a Voulez Vous, capaç del millor i del pitjor. El millor, com sempre, la cançó que li dona títol. Constant, la repetició, l'onomatopeia, aquesta capacitat, diguem-ne, d'utilitzar les síl·labes, les paraules com un element musical més, no? Com un element gairebé percussiu, o com uns vents, no? Que en comptes, aquí podria haver-hi un arranjament de vent, pa, 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 però en comptes de fer-ho, doncs ho feien amb vocals i amb síl·labes, no? La segona cançó del disc és l'extraordinària, per mi una de les millors que van fer, The Winner Takes It All. És la grandesa d'Ava feta cançó, aquesta capacitat per fer d'allò simple, quelcom rellevant. S'ha de dir que les poques vegades que Ava traspassa aquesta línia de la intrascendència resulten per mi estel·lars. Tant de bo ho haguessin fet més cops, només ho van fer començant la seva decadència personal, precisament per això, no? Perquè necessitaven parlar de manera més profunda de la seva decadència. Una mica com aquells discos dels 70 dels artistes que van triomfar als 60, aquí Ava per mi és el zènit creatiu de la seva carrera. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory that's a destiny. Mira, és un bon exemple de parlar de la separació no amistosa, perquè difícilment, vull dir, quan arriba un moment en una parella, no, de llarga durada...
Les separacions mai són amistoses.
No, i aquesta cançó, hòstia, és rodona parlant d'això, sense acritud, diguem-ne, aparent, no? Però parlant d'una batalla, diguem-ne, que hi ha un guanyador i hi ha un perdedor, i no, i que el guanyador s'ho endú tot, no? I el perdedor on queda? I tu, tanmateix, no perceps que hi ha acritud ni cosa, no? Ni culpa al darrere. És una cançó per mi meravellosa. El seu últim disc, si no contem el Voyage de 2021, que millor no fer-ho, tot sigui dit, té una cançó preciosa amb una lletra com The Winner Takes It All, interessant, trista, punyent i real. Torna a passar el mateix, no? I penses, ostres, si ho haguéssim fet més, si en comptes de posar tanta onomatopeia, probablement haguéssim fet encara més gran, no?, la seva llegenda. Claríssim. Perquè, hòstia, aquesta cançó és molt interessant, és senzilla a l'hora d'estar construïda, a nivell, no?, d'acords, d'harmonia, de tot, i la lletra, fins i tot, però és molt profunda alhora, no? Conceptualment, parla un dels dos està sol, no? I narra la soledat en parella, no? És molt interessant, molt, molt maco.
Anem als oients. Hi ha un oient que ens diu, que et preguntem, Guilla, la influència dels pianos d'Ava en algunes de les seves cançons. Per exemple, la Winner Takes It All.
Bueno, és que en soc molt, molt fan. És que, diguem-ne, com a fan, diguem-ne, de la música pop i de la història de la música pop, és interessant estudiar què feia Ava. I sí, efectivament, aquests arranjaments de... No, de les repeticions, del no virtuosisme, de fet. Virtuosisme dava ja en algunes cançons al baix, que era un músic extraordinari suec que posava baix a totes les cançons d'Ava, i allà, no, tu perceps quelcom d'una mena de virtuosisme, però no enlloc, perquè simplement són arranjaments col·locats exactament en el punt, aquella repetició, aquelles respostes a la paraula clau, pam, no, amb un acord que el podries fer tu. Vull dir, que si tu tinguessis l'am aquí i et diguessin ara, Jordi, ping, l'haguessis fet, no? I a mi m'interessa molt, vull dir, és això, l'excel·lència ve pel global, no?
César,
no pel virtuosisme.
El César Ramos diu que és DJ, que hi ha remixes d'Ava que ho penten de manera transgeneracional. Bases a 120 o 124, barrejades amb reggaeton, house, dance o indie. Ava és un grup explosiu.
Sí, és que és atemporal, és el poder de la cançó pop, no? I aquesta temporalitat prové de la cançó en si mateixa. I sí, sí, això ho fa gran, tot i que això, que triomfen perquè les cançons són boníssimes, perquè tu, el que tu vulguis, però també perquè va haver-hi una pel·li, perquè va haver-hi els musicals, perquè va haver-hi aquests recopilatoris que van patar...
És una mena de llegendes vives.
Sí, sí, sí.
S'han convertit en llegendes vives que estan mortes musicalment perquè treuen un disc...
Bueno, saps allò que passa una mica a les sèries, no? Avui dia també. Cada cop es fot una cançó allò en una sèrie, no? Stranger Things, bum! I de cop és número 1 de tot el món i dius, hòstia, té una vida que si la cançó fos una puta merda no passaria, no ho és, però, bueno, vull dir que ha tornat a triomfar per això, no?
Sí, hi ha un oient que també ens diu que sempre s'ha preguntat perquè com pot ser que un grup tan repel·lentment nyonyo i ensucrat fos una icona gay, per exemple, diu, no? Un altre, l'Ignasi, diu fa anys que Waterloo va convertir-se en Göteborg, vaig mascar tres al Göteborg del gran Jordi Ríos. Sí, és veritat, és veritat.
Tant.
I el Nolens diu que la revifalla d'Ava va ser també a partir d'una pel·lícula dels anys 90 que es deia Priscilla, reina del desert.
També, efectivament.
Des de primera hora estem demanant als oients quin és la cançó preferida d'Ava. T'he de dir que hi ha dos títols que es repeteixen. A mi aquesta em sembla insuportable.
Ai.
Insuportable, eh? Però insuportable. A mi no m'agrada gens.
No sé quin és perquè no l'estic veient, però probablement...
No, no és aquella, eh? És
no, espera.
Escolta, a lo millor t'agrada, però a mi no gens. Sé que t'agrada.
No,
ah, no.
M'agrada gens.
Si no m'agrada gens, el tot en queca...
No, si sí, jo també. Però a veure, totes ho són, de queques, no?
Ja,
vull dir
ja.
Que aquí... Per què? No, a mi aquesta cançó, mira, no m'agrada perquè és allò de... Bueno, també, saps què em passa? Que tinc la traducció al cap del
sí,
disc
clar.
Aquell.
Gràcies per la música.
No, però que també et fa veure que poder... Perquè en anglès deien el mateix, eh? En anglès deien el mateix.
Sí, hi ha una altra... I la cançó que més repetida és aquesta. Perquè aquesta la posa en una discoteca i surt tothom a ballar.
No, és que és... Per
és
mi
un cant a l'alegria.
És la màgia, és alegria viure,
és
efectivament.
És l'alegria de viure.
I narra allò, aquella... Sí, la cosa evasiva de les discoteques, no? Allò d'estar a la pista i de dir, aquí sóc infal·lible, ja em podeu dir el que vulgueu, que aquí sóc un déu, una deessa.
El Joan Aragall són precisament els dos títols preferits, el Thank You for the Music i el Dancing Queen. El Jaume té claríssim quina és la seva preferida. Jo crec que aquesta cançó ve de la pel·lícula. Aquesta. Perquè és el moment que la Meryl Streep, la filla se li casa, i és aquell moment de, hòstia, no sabré... Oh, i és tan trista, i tan maca, i tan dolça, que la gent plora, i és molt maca. El Marc Aromí vota per The Winner de Kids Rock, que és la mateixa
sí,
que un altre oient explica, que és la seva preferida, perquè diu és un retrat molt fidel de la situació vital del grup. The winner takes it all. Tampoc volia de Dancing Queen, One of Us o Chiquitita. L'oient que a Twitter firma amb el nom de Kinga també vota per One of Us.
Sí, senyor.
David Fibla diu que Super Trooper i The Whale All Friends Do empaten al seu top. I el Ritten diu que aquesta. Aquesta és l'última, és l'últim disc que va sortir quan... Que va sortir de cop i volta una cançó.
És una gran cançó, és veritat, però... Tornen a fer el mateix. Sí. Vull dir, que han passat... No. Quants anys han passat aquí? Tornen a fer el mateix. De cop sents això i dius, hòstia, compte, que tornen.
No. I... Más del mismo.
Sí, al darrere no hi ha... Però aquí sí. Bueno, és aquesta èpica, també. Aquesta èpica que dius, està tan feta que ja no la puc criticar, no? És com el carrer Incló, com tot plegat, no?
Saps què hauríem de fer?
Què hauríem de fer?
Un dia, les pitjors cançons d'Ava.
Sí, home, bueno...
Ens matarien, no?
No, cap problema, aquí.
Sí, no tenim una hora, aquí,
No, i a més, jo crec que hi hauria consens, en general.
Hola, què tal, Mercè?
Hola, fascinat per la nostàlgia d'Ava.
Ava què, també?
Jo per generació no em toca, però el meu pare és molt fan d'Ava, i llavors el cotxe de petit, però...
Que és una
cantallada.
No sí.
A mi, especialment, per tu també.
No, en cap cas.
Però t'ha mirat a tu, més que a mi, eh?
Ja.
Perquè em dirigi a tu.
Tu, per exemple, si són el Dancing Queen, et poses a ballar-lo o no?
Sí, i tant.
Bueno, va, què?
Va, som-hi, comencem el diàling amb un tall de l'Aquí Catalunya de la SER que truquen al portaveu dels BTCs, però el Pablo Tallón s'embolique, es pensa que parla amb un taxista i no es cansa de posar la pota.
Ai, pobre.
Romà Llort, bon dia.
Hola, bon dia, Pablo.
Qui és aquest taxista del qual estem parlant? Quina és l'última estrella que ha pujat al teu cotxe i què li has dit com a primera frase per donar la benvinguda?
Perdona, Pablo, però és que estem començant una mica malament.
Vaja, per Déu santíssim.
Què cony està passant?
De taxista no tinc res en contra, ni molt menys, tot a favor dels taxistes, però de taxista nosaltres no tenim res.
I què els hi dius quan pugen al taxi? És a dir, perquè clar...
No, tornem amb el taxi, que no com taxi.
Lo deu que tapar. De què collons xerres?
Doncs això que dèiem, el Damiano del Maneskine, per exemple, puja al taxi i què, què? Com interactueu?
Home, és que no.
Pobre, què, no?
No.
Vols treure algun de la porta?
Va, sí, el president del Barça sempre ha destacat per la seva oratòria, sempre es parla molt d'això, però quan ha de parlar amb anglicismes la cosa fluixeja una mica.
Jo aquí en el postcat del president...
Efectiu!
Postcat del president, madre. El que... ho he dit bé, no? Postcat del president...
Postcat.
Ah, veus?
Demà, per cert, deixa'm dir que parlem de fans. Demà, la filla d'un dels grans de la història. Demà... Núria, la filla de...